L'avió de la Força Aèria colombiana s'ha estavellat al sud del país amb 100 soldats poc després d'enlairar-se.
Segons les primeres informacions, 57 han sobreviscut i 48 han resultat ferits. La resta se'l cerca. Les causes del sinistre encara també s'investiguen.
8 i 4 minuts, la informació continua. Els butlletins informatius, ara comença el programa. Xiu, xiu.
Anys amb tu.
No em de perdes humor. No em de perdes humor.
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com anem? Com esteu?
Molt bé, Xavier Oliver.
Anem a teu.
Què has fet aquest cap de setmana?
Bonda. Bonda divendres, dissabte i diumenge.
Ai, d'això vol dir que has fet esport?
Sí.
Has fet esport?
Sí.
T'ho deman perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc la mitja marató Ciutat de Palma. I atenció, perquè aquí a Xiu Xiu tenim els resultats.
Exactament, tenim els resultats i hem de saber i poden dir qui són els més ràpids de ciutat.
Estic intrigada.
D'acord. Molt bé. Categoria masculina. En primera posició, Kiptum, George. 1 hora i 2 minuts. En segona posició, Kirwa Mershak. En tercera posició, Dimitri Sergio Rins. En quarta posició, Jusi Utrilanen.
Per favor, però això què és?
Categoria femenina. En primera posició, Margaret Coogan. En segona posió, Cali Brannan. En tercera posició, Karecerin Tonton.
Però mitja marató Ciutat de Palma, Ciutat de Moscou.
10 quilòmetres Port de Palma. Categoria masculina. Primera posició, Cedric Macumensina. Segona posició, Adrià Guirado.
Ah, mira.
Tercera posició, Martín T. Quart. I categoria femenina, primera posició, Elin Brink. Segona, Leonor Font.
Ah, molt bé.
Sí, i tercera, Renata Klamova.
Mitja marató, Ciutat de Copenhague.
Exactament.
Molt bé.
Una... Són més ràpid que nosaltres, que escolta, que
això t'anava a dir, comprovat, eh?
Comprovadíssim, sí, sí.
Escolta, una pregunta molt important.
Digues.
On és en Jordi, ara mateix?
En Jordi, però si estava amb tu.
Havia de ser aquí.
Jo m'ha dit que havia d'anar a cercar una cosa molt feixuga, que pesava molt, i menys si el podien ajudar, i jo li dic que no, que tenia un programa i que havia d'estar amb tu, que si no m'acomiadaries.
Ves a veure, man, què passa, què té.
És a dir, vaig a veure-lo, era per de fora, no sé en qui, eh? Bé, ara hi vaig, ara hi vaig.
Ves-hi, ves-hi. Mentrestant, tenim en Toni Cardell en el control tècnic. Xa-la-la, tu disfruta de sa vida com si fos una addicció. Xa-la-la, aquesta cançó. Xa-la-la, disfruta de sa vida com si fos una addicció. Xa-la-la, sintonitza't aquesta cançó. De tant en tant va sorgint sa vitamina que t'ompleix el cor de somnis de colors i vas fent camí caminant cap enlloc i improvises una expedició de sentir-te cada dia com un tros de parafina que se tanca i surt escopit en gol. Cada dia és curt i el cargol avui surt de casa seva com un cap de filó. Xa-la-la. A veure, Xavier Oliver, has trobat en Jordi o no? Ai.
Jo vaig a veure. No sé per on para ni què fa. Ara cap de sortir de la ràdio i vaig en Jordi. Jordi! Què fas?
Però on són?
Està amb una gent que jo no conec. Sembla que està ajudant a descarregar una cosa d'un cotxe.
Mam, on? A quin embull vols?
Per aquí.
Vols ficar-ho?
Jo no sé que heu maquinat per aquí. Hola.
Ajuda.
Com està? Vine, ajuda. No, però ajuda. Ajuda com vol que vos ajudi. Què és això?
Man, què és això, Xavi?
A veure,
no,
que t'han duit?
No Assumpció gener.
Ah. Com va?
Bé, molt bé. M'han dit que he de sortir per veure com en Jordi ajuda una persona a baixar no sé què.
Que no vos heu enterat?
Què? En Jordi, bé, baixa això.
Que no heu vist xarxes.
No m'he vist xarxes. El programa, ha començat, Nina està esperant.
Hem de baixar sarpa, Jordi. No,
sarpa.
Sarpa.
Men, baixeu això. Inés, en Jordi ha duit una arpa, en Assumpció.
Una arpa?
No sé què fan.
Primer traïm un carro, que s'apareix molt, un carro de cerveses per la gent que no ho estigui veient.
Ai, per favor.
Però és un carro fet per una arpa, és a dir, curiós. Un carro molt car.
O sigui, hi ha carros aposta per arpes.
Hi ha carros apostes per arpes.
Ja però... estem aprenent.
És a dir, per la sarpa ocupa tot el cotxe, Assumpció.
Jo no sé si entrarà això a l'estudi.
En Jordi bastarà.
Sí,
sí.
Dos bastos.
Inés, en Jordi, bé, no ho sé. Jo aquí veig que sembla un mort.
Ai, per favor.
I això què és, Assumpció?
Jo sí que no ho sé.
És meu atril.
Un atril i tot.
Ah, oh, vinga.
Vinga, Jordi. Va. Va. Va.
Com ho feim?
Primer l'estiram.
Dios mío.
Això deu ser enorme, pel que sent.
Assumpció, què pesa això?
Això pesa uns 35-40 quilos.
Bueno.
Mare meva.
Com no, jo.
És tan alt que no saben ni quina alçada fa.
85, por ahí, crec que fa.
Idò.
Mare meva. Idò,
gairebé res.
Sí.
Ara que
Jordi, vinga.
Com hem de procedir?
Mare, com entrau això a l'estudi?
Ah, dus un...
Té un llitet, també,
sarpa. Un matalàs.
Vas haver de comprar un cotxe gros a posta per poder transportar sarpa?
Sí, vaig haver d'anar en el metro en els concessionaris. Era l'únic cotxe on hi havia sarpa.
Escolta, bé, Jordi ja pot començar a carregar, que ni n'hem mos esperes, però ara m'ha començat fa ja estona.
Per favor.
Jordi.
Ara venim.
Bé, ja no sé com volen fer això, ara poden sarpa damunt el carro de cervesa i ara tornaran tot.
Vinga,
ara
venim
tot
d'un Inés.
Ja ha entrat
Xavi i Jordi. Quina feinada que heu fet, perquè sí, ja la tenim aquí, a l'estudi, a sarpa i a sarpista, en Assumpció Gené. Benvinguda, xiu-xiu, Assumpció. Això és real, eh? Però estic al·lucinada,
sí,
això és una passada. Mare meva. Pues ha costat arribar.
En digui-li en Jordi, jo no he fet res.
Jo ja he acabat el programa.
En Jordi va tot suat.
Ja no puc més.
Pues ha costat perquè dius, Assumpció, que medeix 1,80 i pesa 35 quilos.
Sí, per de dins té molt de ferros, però és que és de fusta, però per de dins va plena de ferros.
A veure, com la poden descriure? Perquè és una arpa preciosa.
És una arpa de color natural, amb una columna que apareix de les columnes de la jonja de Palma, també, són iguals. És preciós i té un sonido increïble, però només la puto jo, que en Jordi se m'ha adelantat abans, que l'ha agafada.
M'ha ratllat, no?
La té molt gelosa.
No m'estranya que la tinguis gelosa. A veure, torna-ho a fer aquesta presentació que m'hauràs fet, que m'ha encantat.
Això és com que...
Benvinguts al somni de Xiu-Xiu.
Exacte, com que algú s'enamora.
Sí.
Sona així. Maria Assumpció Gené és una arpista formada a Palma i Madrid. Col·labora amb la banda municipal de Palma, l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, l'Orquestra Simfònica d'Eivissa i l'Orquestra de Cambra de Menorca, entre d'altres. En acabar els seus estudis superiors, ha estat reconeguda amb el Premi a l'Excel·lència Acadèmica d'Estudis Artístics Superior del Govern Balear i actualment combina la docència amb concerts i bolos arreu de Balears.
A veure, Assumpció, primer de tot... Per què sarpa i no un altre instrument? No te conformaves amb el violí, amb
la flauta,
la guitarra, ho dic per allò de corda, de corda d'acords, però arribar a una arpa...
Ja, aquest és un comentari que sempre me fan quan veuen sarpa, però bé, ja estic avasada que m'ho facin. No he triat la flauta, sé que seria més còmode per jo fer feina amb la flauta, però vaig triar sarpa perquè va venir així. Res.
Que te va inspirar per triar sarpa?
Me'n record que hi havia un llibre de música de primària, hi havia una arpa pintada i vaig fixar amb ella, vaig tenir una obsessió en sarpa i vaig demanar a ma mare per estudiar aquests estudis i que va fer ella, pues, apuntar-me al conservatori, que és el que s'ha de fer.
Molt bé.
Però... I va ser allà la primera vegada on vas tocar sarpa.
Sí.
I, clar, avui has tingut sort perquè hi havia el mossèn Jordi, que mos ha ajudat a descarregar això. Però, clar, normalment com ho fas? Per, quan vas a fer un concert, per exemple, qui t'ajuda en sarpa?
Amen. Tota sola la puc treure, sarpa.
Clar que sí.
Però no és lo seu, perquè se pot fer qualcun copet. Mm. Així que sempre demana ajuda pel carrer. Pos bona cara, per favor, me pots ajudar, tal. I tothom me diu que sí, sí. Tothom, sempre m'ajuda tothom. Així que bé.
Quant d'arpistes hi deu haver a les Balears, Assumpció?
Que jo conegui professionals en sa carrera i tal, a Balears deuen ser 5 arpistes. Una a Menorca, que va ser professora meva, i a Mallorca ara en són 4. És a dir, som un gremi encara petitet, que, però a poc en van sortir més de professionals.
Per tant, avui tenim una exclusiva.
Sí, sí. Totalment.
Un fet extraordinari.
Això se'ns dubte. És un instrument molt difícil de dominar, especialment difícil.
Home, és que tots són difícils. Tots els instruments són difícils. El truc està en estudiar. Mm-hmm. O sigui, tu pot tenir el don de fer-ho bé, però qui no estudia no progressa. I tots els instruments són iguals, tot tenen lo seu. Sarp és difícil perquè és veure que tenim els pedals, que és complicat en aquest sentit.
Clar, no només et s'acorda, sinó no. Que també van pedals, Assumpció.
Tenim un pedals en els peus, també.
D'acord. Tens, a banda de ser docent, tu ets arpista professional, sí. T'hi dediques.
Sí.
A què exactament? Quin...
Coses.
Fas concerts? Què més?
El que faig és intentar sobreviure a moltes feines. Soc multitareas, és a dir, primer tenc la docència en el Conservatori de Manacor, que me dona com aquesta estabilitat mental. Després tenc tema bodes, que dona bastant de dobbers, però això és més en l'estiu. I després faig feina tocant sarpa o les orquestes que hi ha, de bolos, o fent grups de càmera. Això ja seria més música clàssica, no? Però és veure que ara mateix el que més me dona de menjar és el tema de bodes, bodorrios i tal.
Noces. Ja hi som, el negoci de les noces.
I el negoci de les noces a Balears. Qui no vol tenir una arpista com l'Assumpció, una boda seva?
No se m'ocorre un instrument més romàntic.
M'imagina Nines entrant vestida de blanc.
Ai, què dius?
I de fons sarpa.
Sí, men, perquè sarpa és un instrument molt estètic i és molt postureo. Per això jo crec que agrada molt sarpa, perquè queda bé les fotos.
Men, que toques a les noces?
Que he tocat a les noces, bueno, que no he tocat. O per qui no he tocat? He tocat inclús pescar, que entra en Sanei. No. Una cançona de pescanet.
I que li a veure, men, ho podries fer?
Men, que poden tocar.
Amb unes noces, que sona? Un trosset, no hi importa molt.
Ui, la típica cançó de les noces.
A veure, men.
No puc més.
Aquesta no has ni de mirar la partitura, no?
Aquesta és la típica que tothom demana. I ja me la sé de memòria, això està bé, però...
Imagina que en l'estiu deus tenir ple tots els caps de setmanes.
Sí, sol tenir... Els dissabtes són dates negres, que tothom sempre me demana per mateix dissabte. El primer dissabte de setembre tothom me demana.
Però bé, les noces treus molt de xiu-xius.
Les noces treus xiu-xius... Sí, n'hi ha qualcun.
Qualcun que puguis contar, Assumpció, sobre noces?
Que he tocat a noces de gent important, però és que he hagut de firmar paperets per no...
O sigui, contractes de confidencialitat
sí,
i tot.
Sí. No, o que no he pogut fer fotos, o no puc dir qui són...
Algú que puguis dir?
Amen, és un pot subjectiu, això... He tocat a la boda d'un tenista molt famós. Cadascú que pensi, un tenista molt famós mallorquí.
Ah, n'hi ha un parell. Mare meva, que important.
A veure, dius que te guanyes molt bé la vida a ses noces, sobretot. Vol dir que l'orquestra no surt tant a compte.
És a dir, l'orquestra surt a compte... Saps què passa? Que hi ha compositors que no mos escriuen per arpa. És a dir, en Mozart no escrivia per arpa... En Beethoven no solien posar arpa perquè era un instrument que encara no era potent. Així que a molts de concerts d'orquestra, l'arpista no hi va a tocar. I no puc dependre d'això només.
Un moment, és que ara m'he quedat això amb de ses noces d'estanista mallorquí famós, però altres famosos internacionals, imagina, que se casen aquí, te contacten...
Sí, és a dir, jo m'he enterat que hi ha hagut famosos a algunes bodes que jo no sabia qui eren. Però després, clar, els wedding planners els apugen a ells. He vist actors famosos,
Sense sabreu.
Sense sabreu, jo l'he tractat com un mes, que això li agrada a ell, supos.
Sí.
També en aquesta famosa boda hi havia els reis d'Espanya, també he tocat davant ells. I després jo crec que he tocat davant gent molt important, perquè tenen molt de dubte. Ves que digue, aquesta boda no és de qualsevol, és a dir, d'empresaris molt top, que jo no conec, evidentment, però que jo sé que manegen algo heavy.
És que que te toquin xarpa no deu ser barato.
No, que te toquin xarpa no deu ser gent barato. Amem, Assumpció, imagina que aquesta gent també...
Perquè és excepcional, vull dir, és per mèrit, no és per res.
Deu tenir també peticions excèntriques. No sé si tal vegada t'han fet anar vestida d'una manera concreta...
Sí, m'han fet anar vestida de formes rares. No només a bodes, a qualcun shows, un show que anava de vampiros, m'han fet voler posar-me un corse... amb una cosa pescoi tipus vampiresca, vaig dir que no me posaria això. I a una boda m'han fet vestir-me tipus los Bridgerton, amb una peluca de color blanc, que també vaig negar a posar-me la peluca. Mm-hmm. Però bé, això és el
més. Bé, està bé, també, evidentment.
No t'han fet vestir de fada, o sí, però...
No, encara no.
Per això de les fades i sarp, però no sé.
Clar, encara no, ha dit. Així que alerta. I a més de fer concert, te dediques a la docència a Manacor,
sí,
no?
Sí.
I hi ha futurs arpistes a Balears?
A Manacor, bé, a Balears sí que n'hi ha, a Palma hi ha bons arpistes, i a Manacor, que és aquí on jo estic obrint el camí de sarpa a la part forana de Mallorca, n'hi ha. Encara són petitets, però ja n'hi ha qualcuna que ha guanyat qualcun concurs.
Ah, sí, eh?
Sí.
S'ha posat de moda sarpa?
No.
No. Esperava un cil.
S'ha
dit
molt demanen per anar a Maia.
Maia. Sí.
Toca l'arpa en els seus concerts. Sí. No sé si tu l'has vist.
Toca una arpa petita a la Celta. Sí, l'he vist.
I la teva quina és? Sí.
Una arpa de pedals, de concert.
No és Celta ni...
No és Celta, no és petita.
I quin manteniment té?
Això, ho he de tapar cada vespre, en teoria. Perquè passa fred, i si passa fred, les cordes volen i se rompen. I manteniment, cada 4 anys ve un tècnic que passa com un ITV, i mob sarpa, li posa oli, canvia qualque corda i tal.
És que és espectacular. Si tenim oportunitat de visitar les nostres xarxes de xiu-xiu, @xiu-xiu.tv3, la veureu. Però l'hem intentat descriure... Fa una estona, per qui no la pugui veure i perquè radiofònicament sona espectacular, però també vista impressiona. Ara mos tocarà qualque cosa, però no vos imagineu una cançó clàssica, Assumpció. Tu ets una arpista moderna,
sí.
D'avui en dia.
Sí, jo tot el que me diponeu.
Vinga,
ja sabeu.
La posarem a prova.
Vinga.
Turbina, no discrimina, no se pierde en un pared de marquesina, se acicala va pa' la esquina, luce también que hasta la sombra le combina, asesina,
La situació, goodbye, i aixalà.
Tony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomàs i me va posar tan greu.
Ha mort amor el músic britànic Terry Coates, 89 anys, bateria de la banda de folk Pentangle i músic d'estudi de cantants de nivell internacional com Elton John o Bee Gees, entre d'altres.
Hem conegut la notícia aquest cap de setmana i és que Terry Coates feia més de 50 anys que havia establert la seva residència a Menorca, tot i ser anglès de soc arrel. Va néixer a Londres l'any 1937.
Aconsellat pel seu productor mànager, que havia estat a Menorca els anys 70, Terry i la seva dona varen venir de vacances a l'illa per cercar tranquil·litat. De la que se va enamorar va ser la seva dona de Menorca i en Terry darrere, i l'any següent varen comprar una casa a Sant Lluís.
Tony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomàs i me va posar tot bé. We'll be right back.
TV3 Ràdio és Cultura.
La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite en tremor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu, xiu.
Hola, tots aquí poden xiu, xiu. Com esteu? Inés, Jordi, Xavi, amem. Jo li vull dedicar una cançó al meu germà, que l'estim molt i li dic poc, que l'estim moltíssim. I la deixa que és la cançó de la Supertramp que diu give a little bit in my sky for you. Ta-tan, ta-tan.
Xiu-xiu, vàrem fer una petició a xarxa social en el nostre Instagram per saber quina cançó moderna d'avui en dia, molt, molt, molt coneguda, no fa falta seguir d'avui en dia, volíeu que toqués un arpista professional que tenim avui a Xiu-xiu, que és l'Assumpció Gené. Assumpció, s'ho estàs passant bé, nosaltres?
Sí, m'ho pas molt bé.
I Sarpa està...
Sarpa està contenta.
Està bé, està sí, bé,
està
Sarpa.
Bé. No li pega el sol, bona temperatura...
És que, clar, han dit que si passa fred...
Sí, les cordes volen.
Les cordes volen. A veure, fer el sol perquè sapiguem que està bé. A veure... Arpa. Està bé, està bé.
Sí, jo noto que està contenta.
Està bé.
Sí. I doncs sí, mos vareu enviar algunes peticions a través de xarxes per posar a prova en Assumpció. Ella diu que pot tocar qualsevol cançó que li demanem.
Sí.
Vinga, Jordi, fes va, la primera quina... tirada.
Exacte, què varen demanar, mem?
A veure, mos varen demanar Illes dins d'un riu.
Home!
Illes dins d'un riu, mem.
Illes dins d'un riu. Vols que te donem a estar a l'arpa?
És que l'audiència de Xiu-xiu sap... Sap triar.
Sap, sap. Mm-hmm.
Sí, sap allò que la gent vol escoltar.
Home, anirem cap a l'estribillo.
Com sona Illes dins un riu amb barpa? És que han quedat bocabadats.
Assumpció Gené, arpista, increïble.
No, jo ara, a partir d'ara, només escoltaré cançons amb barba. He descobert un nou món.
No entraríeu amb aquesta cançó, la vostra boda. Ah, guapo, no. Queda sí. Guapo.
Me coneixes poc. La resposta és absolutament clar, que sí.
Nina, entraria amb, aquella, en Britney Spears.
En Britney Spears.
Entonces, podries, no, això.
Una més així estiuenca... jo que sé, per exemple, una que ha estat molt de moda darrerament, la Marina està morena.
Aquesta no l'he trobada.
No?
Ai.
I Coti per Coti, de
sí,
ties?
Aquesta sí, aquesta va bé. A veure, Coti per Coti, no lo coneixia jo.
Coti per Coti amb barpa. Mm.
Imagina't.
Bé, Coti per Coti, per qui no ho sapi, es la posa amb Toni. Vinga, és aquesta.
Gavitat,
Ja no sé com fer-ho, m'arriba...
Aquesta és un clàssic de l'estiu passat, l'estiu 2025, que va sonar molt en aquest programa. Bona.
Està... Sí, encara sona.
Imagineu.
Tampoc està fesada, ja.
Sí, no, ho anava a dir, però no mos deixa bon lloc.
Som a Roig.
Ah, l'has tocat de Som a Roig?
No, no, això per tu.
Ah, gràcies. Gràcies, Assumpció.
T'esperen a saltar, estan els convidats expectants i comença a sonar...
Jo m'he emocionat perquè m'he traslladat en aquell moment de les meves noces.
Lo que ja se m'ha desafinat una corda.
Ah. Has dit tou, però nosaltres, Assumpció, sí. No en tenim ni idea.
Com que fa calor, les cordes ja...
Ah, espera, que posarem un pot d'aire condicionat.
És possible que els altres quatre artistes de Balears estiguin escoltant i hagin dit, aquesta sí. Justament està desafinada.
Sí, no, sí. Ha sonat. Oh.
Qui fa les adaptacions de totes aquestes cançons a arpa?
Ah, no, jo això ho faig improvisadament.
Ah, d'oïda.
És a dir, jo he de llegir la melodia, que això sí que no ho puc treure jo, encara no, però després ja improviso. Jo ho faig amb aquest estil que queda molt bé.
I cada quan l'has d'afinar, l'arpa?
Cada
vegada
que
toques.
De fet, ara l'hauria d'afinar, però no l'afinaré.
Afina-la, si
vols. No, és igual.
Estàvem entre família.
Està igual.
Que s'afina amb una clau Allen, de fet, m'has dit.
Sí, s'afina amb una clau així. Totes les cordes d'una en una.
Oh, i quantes en té?
47.
Mare meva. I quant de temps estàs per afinar-la?
10 minuts. En silenci.
Quina paciència.
Clar.
Xavi, li vols demanar alguna cançó?
Bonament, jo li vull traslladar les peticions musicals que feren els oients, i ara m'agradaria molt que en toquis una, que segur que estic convençut que serà un repte, i és una de reggaeton, que a Nina i en Jordi els agrada molt, de fet la ballen a vegades quan acabem el programa, que és de Gasolina, en Daddy Yankee.
Gasolina.
És viable?
Gasolina, a veure, la posa amb Toni, per la gent que no sàpiga quina és. A veure, mem, aquest reggaeton amb arpa, jo no sé si se podrà fer.
Que reggaeton.
Massa reggaeton. Estem boca badats aquí,
increïble. Imagina't entrar les teves noces amb ueres de sol.
És que totes les cançons peguen en sarpa per unes noces. D'igual si és heavy metal, reggaeton, totes queden bé en sarpa.
Escolta, te n'has d'anar de viatge mai en sarpa?
Només interilles.
D'acord.
I agafes vaixell.
Anava a dir. Te'n podries anar, per exemple, si te contracten a Viena. La cuna de la música clàssica.
No, allà te donen una arpa i una arpa bona.
Clar, és que vienen arpes.
I ses arpes, teniu ses arpes geloses, els i ses arpistes? Vull dir, tu toques una altra arpa, no serà tan fàcil com si toquessis la teva.
No, per sort, serà fàcil. Totes són iguals. Uh-huh. Tenen la mateixa distància entre cordes per això. Per si anar amb una orquestra, quan mos donin l'arpa, que és lo seu, estar basades en aquella arpa i poder tocar directament.
I de quina fusta està feta, la teva, per exemple?
Aquesta fusta està feta en castellà, se diu arce, en català, auró.
I totes són de la mateixa fusta, sempre?
No, depèn de l'arpa, diferents fustes.
I pot haver de roure,
sí.
De tot.
Sí. Molt
bé. I també t'han demanat, per exemple, m'ha arribat a mi, que t'han demanat que toquis l'himne del Barça.
Mira, això, jo vaig flipar.
A unes noces.
Ah, sí? A unes noces.
Vaig tocar l'himne del Barça i després el del Madrid. Perquè hi havia pique entre el Nubí i no sé qui de per allà.
Però I va dir, ara el del Madrid, ara... El... No?
El del Barça. Però és guapo, el del Barça. Té una harmonia molt xula i en sarpa queda espectacular. Poi. Oh, no, això està pels pedals.
Sí que m'he emocionat, la veritat. Un aplaudiment. Espectacular. Vinga, una mica més clàssica, Assumpció, que també mos l'han demanada, i és Yes, Sir, I Can Boogie.
Uf, m'encanta aquesta peça.
T'encanta? A veure, la posam?
M'agrada molt. I can boogie if you stay, you can.
per tocar-la, t'agrada per escoltar-la?
Aquesta la vaig triar jo per ficar en el repertori. És que no me la va demanar ningú. És a dir, jo vaig dir, en els còctels he de tocar música que m'agradi. I vaig ficar això i a la gent li agrada.
Clar, gent... perquè estàs a un còctel d'unes noces tocant tot el temps que pot durar això.
Una hora i mitja, més o menys.
No t'arribes a fer mal en els dits?
Faig descans, però sí, a cap un poc rebentada.
I s'escona, perquè clar, s'arca pesa, perquè tu la te la col·loques damunt
en les espatlles. En teoria no, me la col·loques a les cuixes.
A les cuixes, d'acord.
Sí, però igualment està, tens tensió mentre toques.
I dus un tema cadira, et demanes uns mínims a les noces, dius, jo no toc si no és una cadira que sigui...
Jo no toc si no tenc ombra.
Ah, clar. Clar.
Perquè en els guiris els agrada molt casar-se dia 10 d'agost a les 3 de sora baixa fora ombra i acaben tot vermolls. I bé, jo sempre demano una ombra per tocar, però no només per jo, per l'instrument, que, que se fot un poc. Bueno, I can boogie, let's see. Jo, de veres, que la tindria aquí tota l'hora.
Fins a sintonies del programa.
Sí.
Escolta, Assumpció, te podries aprendre la sintonia de Xiu Xiu.
Me l'aprendré i li passaré en Jordi.
Molt bé.
Almenys jo crec que ja hem abusat bastant.
Sí, a veure, tens raó, ja hem abusat molt, tens raó, Xavi. Tanta sort que m'atures els peus, però és que estic emocionadíssima. Perquè avui, a Xiu Xiu, han tingut una de les 5 arpistes que ha a les Illes Balears. Assumpció Gené, ha estat un plaer tenir-te. Moltíssimes gràcies per aquest regal. De veres, torna amb voler.
De res, gràcies per convidar-me.
Sé que no serà fàcil fer tots els talessos, però ja saps que tens les portes obertes.
Sí, gràcies, moltes gràcies.
A tu.
I Assumpció, te poden trobar xarxes com...
Arpa Mallorca, tot junt.
Adéu, Arpa.
Adéu.
Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Hola,
cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Xiu-xiu, ara en Assumpció Gené, la nostra arpista. Jo ja l'he dit, la nostra arpista.
Sí, la nostra.
Acaba de replegar, si sentiu qualque renou, xarpa de 35 quilos i 80, que replega. Però és moment de saludar a Maria Antònia Miró. Maria Antònia, com anem?
Molt bé, com esteu vosaltres?
Molt bé. Beníssim, no podíem estar millor.
Sempre pregunta de rigor, sempre començam així. Molt bé, vosaltres què tal, la família i tot bé. Molt bé, perfecte. No, no, ja està.
Ja està, adiós, Maria Antònia, fins la setmana que ve.
Adéu i fins la setmana que ve.
Maria Antònia, quina emoció tens avui?
Edo, avui vos duc una emoció que mos fa sentir ben petits i que mos encén la cara com una domàtiga. Crec que ja he donat una pista molt gran. És un mecanisme de control social que mos manté a ratxa dins el grup i, encara que a vegades mos ajudi a conviure, també alguns experts asseguren que pot ser molt destructiva, sobretot quan s'utilitza per manipular el nostre lloc a la tribu. Avui xerrarem ni més ni manco que de la vergonya.
Maria Antònia, no me'l facis empagueir, eh?
No, però bé, no vos faré preguntes incòmodes perquè vos empagueireu, però sí que vos demanaré menys si sou empagueïdors. Si sou empagueïdors, quines coses vos fan empagueir a vosaltres?
Jo sí, i a més som de posar-me molt vermell. I això no ho suport.
Ah, sí.
No ho suport perquè se nota, no? La gent se'n dona compte que estàs empagueït perquè te poses vermell.
I allò que te diuen, tu t'estàs posant vermell.
Sí, no, i ja encara més, sí, està terrorífic.
I va pitjor.
Jo també ho not moltíssim, quan me poso vermella, som plenament conscient, i com més conscient som, més vermella me pots.
És horrorós.
Jo sí que soc bastant empagueïdora, tot i que no ho pugui semblar.
Tu no n'ets gens.
Sí, hi ha coses que me fan molta vergonya, la veritat és que sí.
Sí, jo també, i quan era petit ho era molt. Sí, molt empagueïdor. I em posava molt vermell. Sí.
I en xerrarem de nens petits empagueïdors. Però clar, jo ara estava pensant, molta gent diria, vosaltres, que xerrava un micro en públic, tal, molta gent això potser li faria vergonya i és el vostre ofici. Clar, jo crec que en això cadascú sent vergonya de coses diferents, no? A mi, per exemple, no me fa gent de vergonya aquesta exposició social, m'encanta ser centre d'atenció, evidentment sí, però... Per exemple, me fa molta vergonya seure'm a un lloc, mirar la carta i llavors decidir que partir. No puc, o sigui, sóc incapaç d'aixecar-me d'un lloc en el qual ja m'he assegut.
Home, això se diu educació, Maria Antònia, que està bé, vull dir, la tens.
Sí, no, però també me passa que els dilluns ho pas fatal, perquè, clar, he d'atendre en aquest directe que acaba... Bé, que la meva classe acaba a les 8, comença directe a 8 i mitja, però que passa? Molt de professors allarguen la classe. I fins que ells no diuen, podeu partir, jo estic allà aferrada a la cadira, que m'ho comença a moure cap endavant i cap endarrere, com qui diu, per favor, pot donar la classe per acabada? I, clar, és un desastre. Clar, me demano jo, tinc un motiu superjustificat per partir i no puc. Bueno, no sé,
és
no sé
normal,
si teniu
gaire
vergonyes irracionals, no?
És normal que te faci coseta perquè és una mica de mala educació aixecar-se d'un lloc. que sí, estàs, sí. A més, en gent.
Mira,
però bé.
És que d'aquí ve això mateix de, si no, series una poca vergonya.
Exacte.
També m'ho han dit,
respectuosa.
Sí. Efectivament, la vergonya mos fa que és regulador social. Mm-hmm. Però, clar, és vera que si la vergonya només se tracta de normes socials, els animals poden arribar a sentir vergonya?
Em miro i no sé què ets. Potser un animal salvatge que t'estires al meu llit només per poder mostrar-te.
No m'ho havia plantejat mai. Poden els animals sentir vergonya?
Eda, mira, alguns investigadors creuen que els primats superiors i els cans sí que poden tenir aquests brins de vergonya, però n'hi ha d'altres que diuen que no mos flipem, que les emocions tan complexes que requereixen autoconsciència, és a dir, ser conscient d'un mateix, són de ben segur cosa exclusiva dels humans.
La meva cosa feia cara. Quan l'enganxaves fent algo que no havia de fer, posava cara.
Clar, posava aquesta cara com a d'un que quan se sent com a avergonyit, mig culpable, i que, de fet, especialment els cans, són molt bons a l'hora de llegir el nostre llenguatge corporal. Per tant, aquesta cara que fa la teva cusa de no he estat jo o d'empagaïment, clar, la posen quan sol aparèixer aquesta... Anticipen que nosaltres mos enfadarem i aquesta reacció negativa humana. Per tant, no és que sentin vergonya, sinó que estan adaptant-se en el nostre llenguatge no verbal.
Mhm. Però no, no és vergonya el que mostren, sinó que és, sembla ser com a més culpa, no?
Clar, culpa i vergonya. No li robarem la secció a la vergonya, però és veritat que aquestes emocions se toquen moltíssim. Abans d'aprofunditzar en això, m'agradaria xerrar d'un dels meus gèneres preferits de YouTube, que com veu diu Voltros, i ja estàvem anticipant col·lectivament, són els perritos culpables.
¿Quién hizo esto? ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Who did this? Who did that?
Oh, Maritària, què és això, mem? Perritos culpables.
Perritos culpables, vos ho recomano molt. Si qualque dia no esteu bé i necessiteu alegrar-vos, posau perritos culpables i són cans que senten culpables i els propietaris diuen una i a vegada i una altra qui ha estat. I veus clarament quin descans ha estat, perquè posen una cara, o sigui, fan tanta gràcia i tendresa, vos ho recomano moltíssim.
A veure, Maritona, no te despistis que no xerram de perritos culpables, avui xerram d'estar fet d'empagair-mos. Mos volies comentar quina diferència hi havia entre culpa i vergonya. Mem.
Era tan fàcil que et donéssim la culpa de tot. Avui he entès que us estimàveu.
Aquesta cançó de Manel, dedicada a Yoko Ono, aquí li donàvem la culpa de tot.
Tot. Clar, li donàvem la culpa per misogínia. Però, en aquest cas, anem a xerrar de la diferència entre culpa i vergonya i, de fet, he trobat un article superinteressant que xerrava precisament d'això a l'infància. Clar, aquests investigadors proposen que la culpa és com un avís de reparació. Per exemple, un infant ha besat pintura a casa seva, el nen mira la taca i diu «Mare meva, he fet qualque cosa malament». Mm-hmm. Per tant, el focus està posat en el seu comportament. És a dir, el nen pot ser la seva reacció, serà agafar un pedaç, intentar-ho fer-ho net. O anar a son pare i sa mare i dir-li «Perdona, m'he equivocat, he fet una cosa malament».
És a dir, un nen molt ben educadet.
Sí, en cas que estigués molt ben educadet, faria això. Però, clar, en aquest sentit, la culpa és una emoció útil, és de manera com adaptativa. El nen aprèn que les seves accions tenen conseqüències i, per tant, ho ha d'arreglar. Clar, se sent responsable, però no dolent. Què passa amb la vergonya? Que llavors poses focus a la seva identitat. És a dir, aquest empagair-se es identifica que ell és un nin dolent. La seva reacció pot ser tapar-se la cara, amagar-se, negar haver-ho fet, encara que, per exemple, tinguis dit tacat de pintura. Clar, el nin sent que el seu jo és el que està romput i no té solució. Per tant, això a vegades genera ansietat i ganes d'evitar en els altres.
Llavors, si un infant ha fet qualque cosa malament, quina seria la millor manera de dir-li?
Clar, precisament per el que m'ha explicat, és superimportant que ens reiem en els infants. Si els diem «ets un desastre», estem alimentant a la vergonya. Si els diem «això no ho has fet bé» i anem a fer-ho net, els estem ensenyant a gestionar la culpa.
I doncs ja ho sabem, si tenim fills.
Sí, no és escàs encara.
I queda molt. Però tornem a la vergonya, que és el que ens ocupa. Sabeu que fa moltíssima vergonya?
Què?
El rebuig.
Escondidos, solo por amar.
torna, no ens atarem aquest meló, no ens atarem. Però no, supos que ara xerraràs d'aquesta vergonya que sentim a l'hora d'interlocutar amb una persona que mos agrada.
Clar, no, i a més, és que quin mal i quin dolor que tu t'amostris a qualcú i aquesta persona no te vulgui. És que, de fet, la ciència mos diu que quan ens sentim rebutjats o rebutjades, s'activen parts del nostre cervell que són les mateixes que quan patim dolor físic.
Quan te diuen allò de que te diuen què és el pitjor que et va passar, que te digui que no. I de sí.
Exacte.
Te poden dir que no.
Edosi, i la vergonya per això de no atrevir-se a fer aquest pas, no? Mm. Clar, vos demanareu, per què he posat escondidos? Home, llegeix notícia. A l'actuació Operació Triunfo, al final de la interpretació d'escondidos, per molts es va estragar com un rebuig d'una pesada, popularment dit cobra, de David Bisbal cap a Xenoa. Anys després, es veu que en Xenoa ha aclarit que no va a cobre, sinó un efecte òptic
causat
per un moviment.
Vas a una cobra, no, com una casa.
Però segur que fa més vergonya de tot el que he explicat?
Què?
Que d'això en fa 10 anys. Va passar el 2016.
Ja, pobra dona, ja podem deixar anar en això.
Sí, sí, ja és que sí, també. Poden tancar-me-lo.
Poden tancar-me-lo i segur que fa molta vergonya aliena i, de fet, estava basat en el rebuig, el reality de trobar parella, Next.
Siento, pero no es lo que estoy buscando, Next.
Passes d'això sí que fa anys, Maria Antònia.
Nets, bueno, pels qui no ho coneixen, era un programa de cites express. Vos explico la premissa perquè és molt senzilla. Bàsicament, una persona es cerca per a, i la producció li posava 5 candidats que estaven en un autobús que esperaven el seu torn. Què passa? Els candidats anaven baixant d'aquest autobús d'en un en un. Si el protagonista li agradava, pues començava una cita, que era una activitat que ell havia plantejat. Però aquí entra lo interessant. En el moment que el protagonista s'avorria, o no li agradava el físic, o el candidat d'un doll, que era bastant probable, amollava Next, que vol dir següent en anglès. I en aquell mateix instant, el candidat quedava eliminat i baixava el següent de la cua de l'autobús.
És que era... bé, aquest programa se va fer absolutament viral, de la manera que se foren virals en aquell moment, però no sé si bona recordeu de... baixava qualcú d'un autobús i li de hola, soy Toni, li de i d'apellido nets, no?
Exacte, sí, és que era així. Però és que també era horrible.
Això fa un pedaí, però, Maria Antònia.
Molt, molt, molt. I tenia un gir interessant, que és que per cada minut que tu aguantessis viu a sa cita sense que te fessin nets, guanyaves un euro a sa versió espanyola.
És terrorífic perquè deies... Sí, sí.
Clar, un euro, que és com me faig un cafè. Clar, si arribes a una sala de sa cita sense haver-se descartat, podies triar o quedar-te amb els dubbers o acceptar una segona cita amb els protagonistes sense cobrar.
A més que eren 20 minuts, crec, o sigui, t'enduies a 20 euros o una cita, vull dir, tampoc te feies do.
Potser també hi havia una versió americana que posaven en aquell mateix canal que no era IB3.
Sí, exacte. Neox posava tant la versió espanyola com l'americana i se notava molt la diferència de pressupost, perquè els americans era com o triar entre 300 o 500 dòlars i no el que comentàvem, 20 eurillos. Però bé, així anava, no?
Un programa que se va emetre l'any 2010, per tant, fa bastant de temps. Maria Antònia, necessitem exemples de coses que fan empagueir més actuals.
Mira, a més que fem pagaís, sí que xerrarem de sa vergonya i aquesta idea que li han donat voltes, però d'una manera més actual. El febrer del 2026, na Giselle Pellicot va treure un llibre que s'ha d'un himne a la vida, la meva història. I en algunes edicions, a sa portada s'hi podia llegir. La vergonya de canviar de costat.
Vigila el mar, que l'ocell ja no canta.
La vergonya ha de canviar de costat. Algunes edicions del llibre de Giselle Pellicot, la dona que va patir submissió química i abusos sexuals continuats per part del seu home, Dominique Pellicot, i d'altres desenes d'homes més durant gairebé una dècada. I aquest era un dels títols que se llegia en els seus llibres. La vergonya ha de canviar de costat.
Clar, no vull entrar en detalls escabrosos i tampoc no vull xerrar d'ella com a persona si, i tot el que pugui enrevoltar ella, sinó com una icona. Anem a la idea que mos proposa. Quan diu la vergonya de canviar de bàndol, què mos vol dir? Clar, ha estat de les primeres víctimes sexuals que s'ha convertit com en una figura tan pública. I no és només, crec jo, per l'impacte de la situació que va viure, sinó perquè ella així ho ha decidit. Ella ha decidit no mantenir l'anonimat.
Potser, en aquest cas, han de tornar a la culpa i a la vergonya. Com podríem mirar-ho des d'aquesta perspectiva?
Clar, les agressions sexuals, moltes víctimes senten una culpa irracional. Hauria pogut evitar-ho, que podria haver fet jo... Clar, el que parlaven és focus a la teva conducta. I després la vergonya, perquè l'experiència, evidentment, t'afecta a lo que és la teva identitat i la intimitat. Clar, després d'això no tornaré a ser mateix o la mateixa. Clar, Napellicot mos mostra que aquestes emocions sempre provenen del fet en si, i no només això, sinó també la reacció social, el judici públic i les normes culturals que giren entorn a això. Clar, ha generat molt de debat perquè qüestiona que les víctimes senten vergonya en lloc dels agressors, i clar, mostra com la vergonya realment pot funcionar com a mecanisme de silenci. Bàsicament, si tens vergonya i tens por, no denunciaré.
Bastant poderós el missatge.
Clar, per això ella defensa que s'ha de canviar relat i, bàsicament, això depèn de tots nosaltres per reduir l'estigma. Perquè de tot això, quin és el sentiment oposat? O sigui, quin és el sentit de la vergonya? I jo us ho diré. És l'orgull.
Jo anava a dir l'atreviment, però clar, no és una emoció.
Clar, bueno, podria ser, però si te sents orgullós de tu mateix, t'atreveixes. Clar, és que ja parlarem de l'orgull, però sí, l'orgull és per excel·lència i sentit de la vergonya. I qui té un dia de l'orgull? Dels col·lectiu LGTBIQ+. I no faré cap broma de que hi ha moltes lletres i posar-me moltes més si fa faltes. De fet, Neva Youth és una autora que m'encanta i explica que aquest moviment agafa l'emoció que utilitza per reprimir la vergonya i la substitueix per el seu antítesi, l'orgull. Clar, saben que durant molt de temps la societat fa vergonya a les persones homosexuals o diverses en aquest sentit, tornem en el joc de defectuós i, per tant, el dia de l'orgull no és una festa, sinó és un acte polític de transformació emocional.
Tampoc no se tracta d'un sentiment d'un mateix, sinó que la gent ho reconegui, te reconegui a tu com a persona.
És a
dir, en aquest cas és vergonya, no, és a dir, orgull, i que la gent no tingui vergonya. És com se gira l'emoció, no?, en aquest cas.
Exacte, i que sobretot Neva Youth mos diu que la modernitat és superimportant el reconeixement social. Per tant, aquesta festa se fa en comunitat. I també se parla d'això de la política de reconeixement. No basta que en tu t'has sentit celebrat, sinó va, vinga, ho fem en grup. Clar, la culpa i la vergonya sovint se senten en solitari, com aquell nin que s'amaga davall el llit i tot el que hem parlat abans. Per tant, milers de persones s'ajunten i això se transforma només en col·lectiu.
I ara, Maria Antònia, ha arribat el moment preferit d'aquesta secció, que és que mos contis una anècdota relacionada amb l'emoció teva personal, perquè el que no t'hagi passat a tu.
Clar, mira, saps què m'ha estat passant quan preparava l'anècdota? Que he pensat que totes les anècdotes que us he contat fins ara ja estaven atrevessades per la vergonya.
També
o sigui, que si és bon, vòmits en el pàrquing de Ikea, declaracions d'amor a un karaoke, fermar sabates a desconeguts, interrupció d'atraccions al RAM... Clar, jo pensava, també no vull contar segon quina anècdota per pensar que segon que és vergonyós. Per tant, fem una altra volta i vos conto una experiència en aquesta línia.
Vaig amb minifalda dominico salvatge i pujant s'escala se me veuen s'escalça. I si a tu t'agrada, agafa un per darrere i per davant, per davant, per davant, per davant.
La teva anècdota, Maria Antònia, on se situa exactament?
Se situa a un concert de fades a Barcelona, a una sala de concerts planíssima. La majoria, per no dir tothom, era homes, gais i les seves amigues. Jo mateixa en aquest grup. Clar, vos he de dir que si respirava una llibertat, tothom anava preciós, era divertit, ballava, era com una celebració. I vull dir que des d'aquí entens la sensació d'incomoditat o d'incomprensió perquè se vesteixen així, perquè fan això. Però pens sincerament que aquesta llibertat i aquesta falta de vergonya és bona per tothom i no va faltar ser una dona homosexual per gaudir de fades, de sa vida i de celebrar-se. Així que convida tothom a perdre sa vergonya i estar content de viure.
Molt bé, clar que sí, Maria Antònia. Ho has explicat beníssim.
I després, Maria Antònia...
Orgull i no vergonya.
És una cosa que tens tu en el teu estat de WhatsApp, que m'encanta... Mira, men, com era això? Que era... Tothom s'ha fet...
Ridícul.
Pera. No, mon pare no...
No vull fer ridícul, però no tothom el sap fer, que també és vera.
Aquesta frase s'atreu d'una obra de teatre que se diu Travis, que el va fer en Oriol Pla, i xerra de la seva família que fan tots feina un circ. I això és el que li diu a ella son pare, de mon pare no vull fer ridícul. I son pare, que és pallasso d'ofici, li diu, home, el ridícul no tothom el sap fer.
És que és molt bo.
I vaig pensar, és això, és així.
És així. I quina sort que mos ho expliquis tu, Maria Antònia, la veritat. A veure...
Espero no ho ha fet a ridícul, però jo crec que no.
No, home, no, Maria Antònia. I si l'has fet, el s'ha fet la mar de bé.
De mal a bé, ja està.
No, la mar de bé.
Sí, Quan s'acaba el guió, ja penso, ai, qui sóc ara? No sé, com estàs? Un voleu tornar al principi, que no estava escrit.
T'acomiadam, Maria Antònia. Fins la setmana que ve.
Molt bé. Fins la setmana que ve. Una ferrada.
Adéu, una ferrada forta.
Ara sí. Vinga.
I de fet, fem una aturada pels serveis informatius i tot d'una tornem a xiu-xiu.